Carrer Major, Marina Pérez.
Seguim a Carrer Major. En aquesta segona hora coneixerem Can Cortijó, que a Montblanc també estarem de celebració amb els 10 anys de Reus Digital i parlarem de música. Sí, sí, de molta música parlarem. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet amb 7 emissores del Camp de Tarragona, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
De 9 a 12, Carrer Major.
Hem dit que parlaríem de música i precisament volem viatjar cap a l'Hospitalet de l'Infant, al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, perquè per amenitzar les nits de diumenge podrem gaudir de música a les places. Ens ho explica la Sílvia Román des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Sílvia, suposo que la música serà en directe.
I tant, que és en directe. Marina, nosaltres per fer, com molt bé has comentat tu, més amenes les nits i gaudir doncs, aquesta música en directe, cada diumenge a la nit a les places diferents, a una plaça diferent de l'Hospitalet, podem gaudir d'aquests concerts. Per saber més, tenim aquí a la nostra regidora de Cultura del nostre municipi, la senyora Núria Ortiz. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
Ens pot explicar la programació de música en aquestes places?
Bé, enguany s'han fet 3 concerts a la plaça del Coll de Balaguer, a l'escenari Montserrat Sotero, i vam començar el juliol amb un concert de cançons versionades de Radiohead. Ahir mateix es va fer el concert del Fernando López, un músic, un cantautor de Guatemala, que ens va fer un concert acompanyat amb el seu actual professor de guitarra, on va poder tocar cançons del seu país, però també va fer algunes versions d'autors d'aquí, no? Tan coneguts com Serrat o Aute. I el proper concert és el dissabte, no el diumenge, el dissabte dia 11, també a la plaça Montserrat Sotero del Coll de Balaguer, amb la Cristina Rosmini.
Com va sorgir la idea de fer aquest tipus de concerts?
Bé, com ja sabeu, els veïns de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ja fa uns anys es va fer un escenari integrat a la plaça del Coll de Balaguer, que és una plaça que està al passeig marítim, que dona, no?, que dona al mar, i s'han fet algunes activitats culturals, com és la dansa vora la mar, s'han fet havaneres, s'han fet els aplecs de sardanes. És un espai, els que coneixeu, idíl·lic. I l'any passat, a l'entorn del Festival Internacional de Guitarra, es va fer un concert en petit format de flamenc i vam veure que era un espai ideal per poder fer aquest tipus de concerts a l'estiu. Llavors, enguany, hem programat aquests 3 concerts.
Bon dia, Cristina.
Bon dia.
De quins estils musicals estem parlant?
Bé, són 3 estils molt variats. El primer van ser versions de Radiohead, és un grup, com coneixeu, de rock-pop anglès dels anys 90, amb una part també electrònica. El d'ahir era un concert amb guitarra i veu. En els 3 casos són concerts de guitarra, que van acompanyats de guitarra. Ahir eren cançons de cantautor. I el proper concert, el de la Cristina Rosmini, és un concert d'una noia que és francesa, però és d'origen espanyol, i la seva música és una música que té una arrel molt vinculada al Mediterrani. No només música mediterrània de França, de la banda de França, de la banda d'Espanya, sinó de música relacionada amb l'altra banda del Mediterrani. Llavors, també serà música de fusió, vinculada sobretot amb aquest tipus de música que es fa a les nostres contrades i que es fa amb aquella gent de l'altra banda amb els quals tenim unes relacions molt pròximes, perquè el Mediterrani jo crec que uneix molt els pobles i de vegades no se'ns oblida. Llavors aquest mestissatge, no?, és el que ens oferirà la Cristina.
En quins són els objectius pel qual es fan doncs, aquest tipus d'activitat?
Bé, des de la Regidoria de Cultura, com sabeu, intentem apropar la cultura, que sigui cultura a l'abast. Mm-hmm. Llavors, no només a l'abast perquè sigui fàcil no accedir a nivell econòmic, que sigui, no? També apropem aquesta cultura a la gent. I a l'estiu sortim al carrer. No només ja fa temps que sortim al carrer amb altres activitats, com pot ser el cinema, l'animació, el circ, i enguany hem sortit al carrer també amb la música. Llavors, és un tipus de música, jo crec que és molt coneguda, evidentment Radiohead o Serrat o Aute, no? que ahir vam poder escoltar, és música molt coneguda i alhora música que també pot descobrir molta gent. Uh-huh. Té aquesta vessant de música propera i alhora música que hi ha gent que desconeix o que no coneix tant, perquè no és música, diguéssim, que està dins dels mitjans més uh-huh. massificats. Llavors té aquesta doble vessant, d'apropar la música i de gaudir de música a vegades que pot ser diferent.
Podem dir que aquest és un atractiu més, no? pel nostre municipi, pel turisme, vull dir.
Sí, evidentment, jo crec que des de la Regidoria de Cultura tenim, i Patrimoni tenim, som molt conscients de que podem oferir una part, una alternativa que tossi més turístic, evidentment és un municipi turístic, tenim a nivell de platges, a nivell de muntanya, a nivell d'esports, una oferta molt àmplia i nosaltres doncs, participem en aquesta oferta oferint doncs, algunes activitats dirigides a tots els públics, sobretot als públics familiars, que poden complementar no, no només la gent que estem aquí, els veïns i veïnes del municipi, sinó aquella gent que ens ve a visitar durant aquests dies estiuencs.
Abans comentava que els tres concerts són amb guitarra. No sé si això és una influència del Festival Internacional de Guitarra.
Sí, és clar. L'any passat, amb la primera edició, vam fer alguns concerts fora al carrer i un dels que més ens va agradar, jo crec que a tots, i que va participar més gent, va ser aquest que vam fer a la plaça del Coll de Balaguer. I llavors, bueno, aquesta influència, el fet de en el moment de fer el festival, clar, mirem, es busca el que és el director artístic del festival, l'Anders Cremens, no? Coneix a moltíssima gent dins d'aquest món, del món de la guitarra. Uh-huh. I bé, encaixa molt bé el festival amb aquests concerts que hem fet a les places.
Aprofitem que la tenim aquí, senyora regidora, i ha sortit el tema del festival. Uh-huh. Tot un èxit.
Sí, estem molt contents. Aquesta segona edició ha sigut una edició amb un format més breu. L'any passat van ser 12 dies, enguany han sigut 5 dies. I llavors molt contents de la gent que ens ha acompanyat, que ha vingut a fer les classes, les masterclass, i que ha vingut a gaudir de les conferències, i sobretot dels concerts i de la gent que ens ha acompanyat en aquests concerts. Han sigut 5 dies amb 5 concerts, i molt contents, la mitjana d'assistència de públic ha sigut més gran que la de l'any passat. I bé, jo crec que hem de destacar el concert inaugural amb el Hopkinson Smith, que va tenir molt bona acollida, i sobretot el concert de clausura, que vam poder omplir l'auditori, i realment sempre és un goig veure l'auditori ple amb l'Anabel i amb el Trepat, i realment vam gaudir molt, i això ens dona doncs, força i empenta per continuar l'any que ve.
Pel que diu, no es descarta que es torni a celebrar aquest Festival Internacional de Guitarra l'any que ve?
No, evidentment no. Ja hem pogut fer una primera reunió d'avaluació d'aquest segon festival, i en aquesta reunió, a part de valorar no, aquelles coses que s'han fet correctament i de valorar quines coses podem millorar, i hem començat a tenir idees per la tercera edició.
I ja aprofitem, abans també comentava doncs, la resta d'activitats que podrem gaudir a l'estiu, a part de la música en directe, tenim més, no?
Sí, des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, com ja sabeu, oferim els dilluns a Cala Torre, a Vandellós, uh-huh. cinema d'estrena, avui és dilluns, llavors avui a les 10 de la nit, que li vingui de gust pujar a Vandellós i veure uh-huh. Una pel·lícula d'estrena, avui crec que és Quien mató a Don Quijote.
Sí.
I continuem els dimecres amb l'animació i el circ a les places. Que també cal dir que el dimecres de festes de la propera setmana aturem, perquè la regidoria de festes omple els 6 dies d'activitats, llavors nosaltres descansem. I continuem amb tot el que té a veure amb el patrimoni, amb els centres de patrimoni oberts, tant a Vandellòs com a Hospitalet, i amb les visites guiades de patrimoni, Molí d'Oli, Centre de Visitants del Coll de Balaguer, tot el que té a veure amb la Guerra Civil i amb Bonet Castellana.
I les exposicions?
I les exposicions. Encara està oberta la de l'Igor, que es pot veure aquesta setmana, i aquesta mateixa setmana fem canvi. Com sempre, jo crec que el primer acte previ a les festes és l'exposició d'art i artesania. És una exposició col·lectiva on la gent del municipi ens ensenya aquelles labors que ha fet durant tot l'any. Llavors hi participen associacions, entitats i també empreses que fan labors. I com sempre serà aquest dissabte la inauguració a les 8 de la tarda. És l'exposició que aplega més gent també, perquè és l'exposició on les nostres veïnes, sobretot, i alguns veïns ens ensenyen les labors, les feines i el treball que han fet durant tot l'any. I bé, com sempre, convidar tothom a que passi a gaudir de tota aquesta feina que fan.
Abans comentava que ja s'han fet concerts d'aquests a l'aire lliure. Quina acollida han tingut?
Realment l'acollida va ser molt bona. El primer concert va ser a finals de juliol, amb el concert de Radiohead, amb una bona acollida. I ahir, ara comentàvem, no?, amb la Sílvia, clar, és un concert a l'aire lliure, llavors com tal el número d'assistència és complicat, que bé, no es fa venda de tíquets, però ahir, jo mirant la plaça, 120-130 persones vam estar gaudint del Fernando López. Realment ahir va tenir una acollida molt important i clar, quan estàs a la plaça veus que hi ha gent de fora, que hi ha visitants que ens acompanyen, que hi ha persones, no?, que veus que, no?, que són turistes o persones que estan aquí amb segones residències i que ens acompanyen aquests mesos d'estiu, però també van poder estar plegats molta gent del municipi amb aquest concert d'una persona que té una petita vinculació també amb l'Hospitalet. I llavors ahir, ja et dic, la plaça del Coll de Balaguer estava plena.
Doncs esperem que les places se segueixin omplint per aquests concerts i també per les festes, que és important.
Sí, el dimarts, dia 14, donem el tret de sortida a les festes. Com sempre, la regidoria de festes ha fet una feina molt important. El dissabte vam poder anar a la presentació del programa amb un concert dels 40 principals, amb la plaça Marina Seca també plena de gom a gom, amb una assistència espectacular, i es va fer la presentació del programa de festes i tenim per davant 6 dies amb moltíssimes activitats. Sí. Llavors, agrair a la regidoria de festes i a la comissió de festes que ens facin tan fàcil a la resta de veïns gaudir de les nostres festes de Sant Roc.
I esperem des d'aquí, des de Carrer Major, que gaudiu molt de les festes de Sant Roc. Segur que la Sílvia les gaudirà i ens ho podrà explicar. Moltes gràcies a la regidora de Cultura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i que seguiu endavant amb aquestes propostes.
Moltes gràcies i bon estiu.
Sílvia, esperem que ens ho expliquis tot, eh?
I tant, us ho explicarem tot. A més, les festes majors ens agraden moltíssim.
No s'han de perdre mai.
No. Gràcies, Marina.
Adéu.
El Frigo Dedo era un polo de gel en forma de puny i el dit índex extens. Tenia un sabor a maduixa intens, d'aquells que es notaven, i era un dels gelats més venuts en qualsevol quiosc. El Frigo Dedo era més barat que el Frigopié, el seu germà. De fet, era un dels més barats de tots. degut a la seva forma, no hi faltaven les típiques bromes. Els directius de Frigo van dubtar, perquè podia semblar canibalisme. Però al trobar una empresa que dissenyava motlles en tres dimensions a Itàlia, van decidir arriscar. Corria l'any 1980. Llàstima que el Frigo Dedo va desaparèixer de les cartes de gelats. Llarga vida al fantàstic Frigo Dedo.
La setmana passada teníem a l'Alba Nebot des de Ràdio Montblanc perduda per les muralles i avui també volem parlar d'aquest recinte perquè l'Ajuntament de Montblanc fa anys que treballa per millorar-lo i a poc el consistori ha anat comprant cases i edificis que estaven annexats a la muralla i d'aquesta manera ha quedat alliberada. Hi ha una casa però que ha estat motiu de disputa política els darrers mesos. Marxem fins a Ràdio Montblanc per conèixer tots els detalls.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Josep Ardila, bon dia. De quina casa estem parlant?
Bon dia, Marina. Doncs sí, estem parlant de Cal Contijoc. Es tracta d'una casa que l'Ajuntament va comprar l'any passat per poder-la tirar a terra i deixar alliberada la part de la muralla que hi té anexa a la plaça de Sant Francesc. Es van trobar, però, que l'edifici estava catalogat com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament en va demanar la seva descatalogació i la Generalitat ho va atorgar. El procés, però, s'ha allargat perquè la CUP de Montblanc, el grup municipal de la CUP, s'hi ha oposat, ells són partidaris de no tirar a terra l'edifici i ha presentat diversos recursos de moment sense èxit. Però en tot aquest temps, Marina, s'ha parlat molt de tirar a terra l'edifici, però hem parlat molt poc de la seva història. I avui és el que volem fer. Més enllà d'aquestes disputes polítiques, avui volem parlar de la història d'aquesta casa. I per fer-ho ens acompanya Eduard Contijó, que ell és escriptor, membre de la família. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, Pepe, com estem?
Com estem?
Molt bé.
Ara ho dèiem, s'ha parlat molt de tirar a terra la casa, però hem parlat molt poc de la història de la casa. Suposo que és important reivindicar-la, oi?
Sí, perquè a més la casa de Cal Contijoc, o Cal Casaca, o Cal Parlet, ha rebut bastants noms al llarg de la història, és un exemple de les cases que al llarg de molts anys, segles fins i tot, han anat tapant la muralla, per dir-ho d'alguna manera, o protegint-la, depèn de com ens ho mirem, i aquestes cases han anat desapareixent per anar recuperant la muralla, i és una de les poques que encara queden, a més en un lloc molt emblemàtic en Montblanc, com és la plaça de Sant Francesc.
I una casa molt, molt imponent, molt gran, no?, que és espectacular de veure-la.
És un tros de casalot, és una casa que es va construir el 1858 amb una família en aquell moment, que era la família Casanovas, que tenia un fort potencial econòmic i que a més el volia demostrar.
Comencem per aquí. Per què es construeix aquesta casa? Qui la construeix? Perquè no des del primer dia és de la família Contijoc, la casa.
No, i ara. Aquesta casa la construeix la família Casanovas, que és una família vinguda de l'Espluga de Francolí, que van muntar una botiga de comerç de vetes i fils al carrer Ducat de Montblanc, on ara ja els montblanquins coneixeran el Seguici, doncs allà van muntar negoci, van fer molts diners i es van emparentar amb una altra família, que eren els Masalles, que tenien tots els terrenys davant de la muralla de Sant Francesc, i bueno, van aconseguir que el sogre, per dir així, li deixés aquells terrenys i van construir una casa per demostrar aquell potencial econòmic. Van agafar un mestre de cases de Montblanc amb bastant de renom i s'hi van esmerar a fons. Van fer una casa de tres plantes, amb tant d'uns 200 metres quadrats de planta, tenia tots els ets i uts per aquella època.
Això, família Casanovas, primer capítol seria, eh?
Efectivament, família Casanovas, que és la família, diguem-ne, de la meva àvia. Segueixen família Casanovas, passen tres generacions de famílies Casanovas i el 1927 la meva àvia es casa amb el meu avi, Contijoc, i llavors els Contijocs entren, diguem-ne, a formar part de la família ocupant d'aquesta casa i amb els anys es començarà a conèixer com a Cal Contijoc perquè era, diguem-ne, el cognom titular. Però fins llavors, des del 1858 fins a 1927, durant set dècades, allò havia estat Cal Casanovas.
I després de convertir-se al Cal Contijoc, com ha continuat la història?
Bé, la casa pràcticament havia estat inalterada des de que la seva construcció fins al 1927. El 1927 entra el meu avi, era una persona que havia viatjat per Europa, havia estat estudiant a Suïssa, havia també fet estudis de petita a Barcelona i diguem-ne que va voler donar un aire de modernitat a la casa i va fer tot un reguitzell de reformes. Va canviar el terra, va canviar alguns envans, va posar calefacció central, va posar ràdio, vull dir, telèfon, vull dir que va deixar entrar la modernitat en aquella casa, tot i que no va fer canvis estructurals amb l'edifici. Uh-huh. Així va continuar fins als anys 60, amb què la següent generació, que és el meu oncle, que era el propietari de la casa, llavors sí que va decidir fer una entrada amb el segle XX, amb tots els ets i uts, i llavors va fer reformes, va canviar la casa, va posar, diguem-ne, li va donar un aspecte, si més no per fora, sí per dins, un aspecte, diguem-ne, de casa, de, bueno, ja de segona meitat del segle XX, per dir-ho així.
No sé si això va fer que avui en dia perdés aquest valor patrimonial la casa.
Això és molt subjectiu.
Molt subjectiu,
molt subjectiu,
no?
Efectivament. És a dir, l'estructura de la casa segueix sent la mateixa, uh-huh, però per dins han canviat envans, han canviat parets, ha canviat terres, ha canviat làmperes, ha canviat la utilització de les estances. S'han fet cuines modernes, s'han obert finestres que donen a la banda de ponent de l'edifici on no hi eren. Bueno, es pot veure, diguem-ne, des d'un punt de vista de que encara conserva una part significativa, o es pot veure des del punt de vista de que s'ha perdut.
Allò del tot mig ple o mig buit.
Exactament.
No? Depèn de la perspectiva de cadascú.
Això mateix.
Escolta'm, just davant... Digues, Marina.
No, anava a preguntar que per la gent com jo, que mai hem pogut visitar aquesta casa, com ens l'hem d'imaginar?
Jo us diria, imagineu-los clar com era abans, perquè ara la veritat és que és, bueno, és una casa que està força malmesa, està, bueno, ja no està ocupada, però en el seu moment era una casa imponent, una casa nobiliària. Tenia un primer pis, que era diguem-ne, el pis del servei, segons aquella concepció uh-huh, tant de principis del segle XX. Llavors hi havia el pis noble, dit entre cometes, que era bueno, hi havia una sala del piano, on els hereus aprenien a tocar el piano, hi havia un menjador amb el carrillon, amb la ràdio, la cuina al costat de l'habitació de la minyona, hi havia, era tota una estructura de casa d'aquelles que potser es donaria per una novel·la del segle passat, no? Allò molt una mica el reflex de lo que eren les famílies amb potencial econòmic, disculpeu-me, d'aquella època. I després de sobre hi havia unes golfes, que a més no es van acabar perquè van coincidir amb la Tercera Guerra Carlina, uh-huh, però en aquelles golfes allà hi havia, bueno, trastos que criatures com jo quan era petit i que passejava per allà eren un delit d'una meravella que podies arribar i trobar allà.
Aquesta casa està just davant de l'antic convent de Sant Francesc, molt relacionat amb el negoci de la família Contijoc, Eduard.
Exacte. La família Contijoc, ja des del segle XIX, es dedicava inicialment a compra-venda de vi i després a la destil·lació d'alcohol. I per això el que van fer va ser comprar el convent de Sant Francesc, que estava desamortitzat des de la desamortització de 1872, i van instal·lar una fàbrica d'alcohol a dins. Això era des del segle XIX. Temps després es van emparentar amb la família que tenia la casa just al davant, amb la qual van passar a tenir el negoci a davant de casa, per dir-ho així, o la casa davant del negoci. Amb la qual, diguem-ne, que tota aquella plaça, en certa manera, una plaça Contijoc. De fet, els montblanquins recordaran que la plaça de Sant Francesc, fins fa un parell de dècades, era una plaça balaustrada, aixecada. Aquella plaça es va urbanitzar per part de l'Ajuntament, precisament per evitar que els Contijocs fessin aquella plaça seva i tenien allà carros i bucois i coses, i posar-hi aquella balaustrada és una manera de dir, bueno, traieu tot això d'aquí, que això és dels Montblanquins.
Sí, el convent i la casa sí, però la plaça no?
Exacte.
No ens passéssim.
No ens passéssim, això mateix.
Quina importància va tenir aquest negoci a Montblanc, Eduard? Perquè va ser un negoci important.
Moltíssim. Probablement va ser el principal... Pensem que estem parlant de l'època postfiloxèrica, amb la que realment es va passar del negoci del vi al negoci de l'alcohol. El negoci de l'alcohol era molt important, a la Conca de Barberà era extremadament important, i aquí Montblanc probablement era el principal negoci. En aquell moment la família Contijoc tenia el principal negoci, potser no només de Montblanc, sinó de tota la comarca, i donava lloc de treball directe i indirectament a molta part de la vila.
Déu-n'hi-do, família de fet... molt important a Montblanc.
Llavors.
De fet, Marina, l'Eduard ha escrit un llibre al convent, un llibre sobre la història d'aquest edifici de Sant Francesc, de l'antic convent de Sant Francesc. No sé si tu has plantejat això de fer ara un llibre sobre la història de la casa, perquè tu deies ara, aquí també es pot estirar del fil, eh?
Això no està preparat, perquè no ho hem comentat abans, Pepe, però de fet, la novel·la del convent després té una continuació, que és la fàbrica, i ara estic escrivint la tercera part, que és quan la meva família s'incorpora a la casa, i de fet, el títol provisional de la novel·la és Cal Casaca, que Casaca és el renom que la família Contijoc té a Montblanc, amb la qual una mica aquesta casa, un homenatge amb l'edifici on hem viscut la família des de fa 90 anys, i un edifici que, des que amb el temps desapareixerà, doncs és una mica l'eix vertebrador de la meva propera novel·la, efectivament.
Per tant, suposo que una manera de mantenir viva la història de l'edifici, amb els llibres, amb les lletres, eh?
Exacte, exacte. I amb això també a mi m'obliga una mica a fer l'esforç de recuperar la història, part de la qual doncs ara aquí l'estem comentant, inclús deixar palès com era l'edifici per dins i per fora amb aquells temps, que és una cosa doncs, que després potser quedaran imatges o un que altre vídeo, però desapareixerà inevitablement.
Perquè ara, com està el procés del llibre? Està la cosa molt inicial o la cosa ja està en marxa?
Està en velocitat de creuer. Exacte, la meva idea és intentar-la acabar a principis d'any que ve, bueno, més que res perquè la novel·la acaba amb la finalització de la Guerra Civil, que aquí a Montblanc va ser el gener del 39, amb el qual el gener del 2019 serà una data prou assenyalada per fer una mica l'efemèride del final de la novel·la.
Mm-hmm. Hem començat aquesta entrevista parlant de tot el procés que ha passat la casa, que la CUP s'oposa a que la enderroquin. Com estàs visquent tu tot això?
Jo amb la casa hi tinc una vinculació emocional. És a dir, la casa és la casa on he viscut la meva família, jo hi he passat moltes hores de la meva infantesa, però, i des de fora m'ho miro, doncs home, em sap greu que és un valor que es perdrà, però ni jo, fa evidentment, des de mai, ni la meva família ja hi tenim cap vinculació més enllà de la vinculació emocional, amb la qual ens pot saber greu, però aquí no som ni jutge ni part per prendre decisió. No em veig capaç ni tan sols de tenir un criteri, una idea pròpia sobre si des d'un punt de vista artístic i cultural ha de prevaler la casa sobre la muralla o no. Sentimentalment, evidentment, jo aquella casa la mantindria per davant de la muralla, però amb això reconec que no és gens objectiu.
Doncs, Eduard Contijoc, si finalment aquesta casa acaba desapareixent de Montblanc, comprarem el teu llibre per saber com era i conèixer la història que ens has vingut aquí a explicar resumidament. Moltes gràcies.
A tu, Marina, que tingueu un bon dia.
I gràcies a tu també, Pepe, per acostar-nos en aquesta història.
Molt bé, fins ara.
Adeu.
Ventura Gassol va néixer el 6 d'octubre de 1893 a la Selva del Camp. Des de ben jovenet va començar estudis eclesiàstics, però ràpidament els va abandonar. Amb només 23 anys va guanyar el Premi dels Jocs Florals de Badalona. Va militar també de molt jovenet en el moviment catalanista i durant la dictadura es va haver d'exiliar a França. El 1922 va ser un dels fundadors del partit polític Acció Catalana i posteriorment dirigent d'Estat Català, on va col·laborar amb Macià. El 1931 va participar en la Fundació Esquerra Republicana i en proclamar-se república el van anomenar conseller de Política Interior i després de Cultura. Ha publicat obres com Ànfora, la nau o les tombes flamejants. Ara reposa al cementiri de la Selva del Camp i cada 11 de setembre se li fa una ofrena floral coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.
Hem començat parlant de la música a l'Hospitalet de l'Infant i ara viatgem a Altafulla perquè hi ha un festival que volem conèixer millor.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Estem parlant del festival de jazz que Altafulla celebra cada mes i a Altafulla Ràdio hi tenim el Marc Pérez, que precisament no sé si escolta gaire el jazz.
Bé, he de dir que no sóc massa d'escoltar jazz.
T'hem enganxat.
M'has enganxat, no? A veure, les coses s'han de reconèixer i s'ha d'actuar sempre de bona fe, però bé, mai ens hem de tancar portes, no, Marina?
No ens hem de tancar portes. Jo et recomano, que escoltis jazz, t'agradarà.
De fet, aquí la proposta que ara presentem és una proposta de luxe per convidar aquella gent que desconegui més el món del jazz i el seu estil de música, doncs convida especialment a que comenci, no? A que tingui uns inicis en aquest món del jazz. Però escolta, qui millor ens ho pot explicar és el seu director, Toni Pla. Bon dia.
Hola,
Toni.
Bon dia.
A veure, ara t'escoltarem millor, ara, Toni. Ara
sí? Perfecte. Vale, molt perfecte. Bon dia, com estem?
Escolta, he de dir, Toni, que ets el primer convidat que repeteix respecte a la temporada passada, a l'estiu passat, on també van començar aquesta aventura de Carrer Major. Senyal que l'Altafujàs segueix respirant molt bona salut.
Sí, de fet, ara estem en el petit festival dintre de l'Altafujàs, perquè recordem que l'Altafujàs és un cicle permanent de jazz que cada primer dissabte de mes durant tot l'any el tenim aquí a la Pallissa de l'Era del Senyor. I ara enguany, durant la temporada d'estiu i en el mes d'agost, fem el tema aquest del Jazz Fest, que és un mini festival de dos concerts, un el dia 8, que és dimecres, i l'altre el dia 9, que és dijous, que d'alguna manera doncs emmarquen doncs dos estils molt, molt diferenciats dintre del món del jazz, que és el primer, el dia 8, seria el Latin Jazz, no? Que sí, és una fusió de lo que és els diferents estils diguem-ne de folclòrics de, de Sud-amèrica, no? I aquests es fusionen amb el llenguatge del jazz i es crea el que és el Latin Jazz. I qui més que amb Guillermo Calleiro com a trompeta i amb Gabriel Amargan amb el saxo tenor i el clarinet, el Federico Manzanti amb el piano, els arranjaments, el Martín Laportilla en el bass elèctric i el Nicolás Correa a la bateria. Llavors, aquest grup és un grup excel·lent que fusiona aquest concepte i el transforma en una realitat que aquesta la podrem gaudir a l'exterior de la Pallissa de l'Era del Senyor, en un marc incomparable, preciós, d'aquí d'Altafulla, de la nostra vila, i que fa que, bueno, tant el so, el lloc, l'espai i la música que ens presenta aquest grup el dia 8, doncs en farà moure de les cadires, tenir aquell aire estiuenc, aquell aire fresc, aquell aire doncs, de moviment, de frescor, que tan bé va doncs, durant l'estiu, no? I tot seguit, el dia següent, a la mateixa hora, a les 9 del vespre, el dia 9, el dijous, tindrem el grup aquest, el Seísmic, que és un projecte inèdit, que s'inaugura, diguem, aquí a l'Altafujàs i s'inaugura en el territori, etcètera, i és un septet que ens presenta doncs, l'Ivan Sainz, el seu projecte, i en el que la particularitat és que el saxo baríton, que és diguem, el saxo que més greu de tots, seria la part més aguda, no?, de tot el conjunt, perquè és un septet que està format per aquest, el saxo baríton, el ciscornio, un trombón de vares i una tuba. I després tenim la base rítmica, que seria el piano, el baix i la bateria, i faran d'això, i recomanat a la vegada per en Howard Johnson, recordem Howard Johnson, un jazzista, especialista en el tema de la tuba, etc., dels Estats Units, que ha fet un gran reconeixement d'aquest projecte, ha enviat fins i tot partitures seves perquè es puguin presentar amb aquest format, perquè recordem, és un format, un septet molt inhabitual, però excel·lent, extraordinari, que es pot veure una mínima mostra amb el vídeo, en el cinema, aquest de les Gavarres, etc., que es presenta aquest projecte especialment perquè hi dona a entendre, doncs, un caire i una forma de fer amb aquests tons greus, no? Sí. Greus, que fan que sigui una delicatesa de la música.
bon dia. Has començat,
bon dia.
Bon dia. Has començat parlant de que aquest mes d'agost es viu el petit festival de l'Alta Fujasa. Què sí. vols dir amb el petit festival?
Bueno, perquè donat que el cicle permanent de jazz sempre és el primer dissabte de cada mes, llavors serà el mes d'agost, és el dimecres i dijous, un dia després de l'altre, uh-huh. i fer una mínima, una continuïtat, ja seria la segona edició en aquest sentit, i donar una continuïtat a el que és el jazz en dos dies, que fa que d'alguna manera doncs, el dia següent ja tinguem ganes ja de tornar a sentir, a escoltar, i en aquest cas doncs, aquest estil inèdit no? de que presenta en Ivan Sainz amb aquest septet, i abans un Latin jazz de veritat. En el que es fusiona, insisteixo, el tema de la música, diguem, folclòrica llatina, no?, amb el jazz, i tant amb la trompeta o amb el tenor amb el Gabriel Amargan, farà que, bueno, que hi hagi una excitació positiva en aquell escenari, no?, en el que hi serem, no?, a la fresca, etcètera, no?, tot i així, a la vegada, doncs, tot és un detall, però ajuda també a pensar que és una bona cita, doncs, també pensar que en aquestes hores, a la fresca, podrem gaudir a la vegada d'un petit maridatge de vins i alguna petita delicatesa que farà de dir, mira, escolta, estarem allà, amb aquest marc, escoltant música, però escoltant música extraordinària, que sabem que el tema de la música en directe és la música en viu, és única en aquell moment i en aquell espai, i que podem ara podria explicar moltes coses dels currículums, que són extensíssims, extraordinaris, però que el bonic és la resposta final, i a l'espectador el que gaudim és d'aquell punt final o de resposta d'un esforç molt important durant tota una vida de feina i que la podrem veure resumida tant amb el Guillermo Calleiro, no? Uh-huh. El grup, i el Seísmic, que és aquest septet, que en aquest Seísmic diguem que és el puntal o el punt més àlgid o l'obra més important, diguem, d'aquest gran concertista de jazz, en Ivan Sainz, amb el compositor també de les peces que sentirem, i que és el que tocaria ell el saxo baríton.
També comentaves que vindran a presentar aquest projecte inèdit amb el saxo baríton com a instrument més agut. Sí. Passa sí. molt això, que presentin projectes inèdits o concerts inèdits a l'Alta Fujas?
Bueno, l'Alta Fujas sempre s'està presentant, diguem, petits projectes o projectes, vull dir, petits, en el sentit de que sempre que hi ha hagut projectes tancats, com un disc, per exemple, recordem que un disc és una gran feina, una gran elaboració, és com, per posar un exemple, com l'elaboració d'un llibre, no?, que necessita tot un temps i temps i temps, i en aquest cas és un escenari que permet, i ha tingut la sort que s'ha pogut anar presentant durant ja quasi 8 anys, perquè ja portem 8 anys d'existència en aquest cicle, doncs s'han anat presentant projectes propis, projectes creats per als diferents artistes, i en aquest cas aquest projecte inèdit del Seísmic, no? Sí. Que no deixa de ser unes vibracions sonores, no?, que es transmeten a través d'aquests instruments de vent i aquests acompanyaments amb les bases rítmiques del piano, bateria i contrabaix, que farà que d'alguna manera, doncs, sí, doncs, insistim, doncs, es pugui presentar, fa il·lusió ser un escenari amb un prestigi i respectat per als músics de jazz com és en l'actualitat. Sí.
Parlant del cicle, aquesta proposta va néixer el 2011, porteu 7 anys de trajectòria, per tant, tot i que el rock i el pop estiguin a l'ordre del dia, podem dir que el jazz també segueix ben viu.
Sí, bueno, diguem que el jazz és un estil relativament jove, no? De fet, portem amb ell aproximadament uns 100 anys, no? I llavors amb això hi ha hagut una línia de... Recordem que partim dels càntics, dels treballs durs i forçats que van crear el tema del blues, no? Com a forma d'explicar aquell esforç dur. I llavors, a partir d'aquí, s'han anat creant respostes a això, plantejaments diferents, creacions de grups, ritmes diferents. El Latin Jazz, aquesta unió amb, per exemple, tema bossa nova, que no deixa també de ser pues, una fusió entre el tema del brasiler i el jazz i tal, i llavors s'han anat creant i desenvolupant, i ara podríem dir que pot ser una novetat, una creació, aquest tema seísmic serà doncs un nou estil, així com per exemple una vegada en Charlie Parker va en una de les seves sessions es va ficar amb una jam i es va crear el tema, diguem, el tema del bebop i tot això, i ell va ser el precursor, el pioner d'aquest nou estil, no? Fins i tot que va fer que el seu company de bateria, no? Li tirés el plat i diu, bueno, a veure, què estàs fent aquí? Això ja no es pot parar, no? I això va ser una nova creació, no? I el jazz, doncs, és un estil, un llenguatge viu, en creixement, i quasi podríem dir que amb el seísmic el podríem qualificar com un jazz postindustrial, no? En el que estem, diguem, en un moment doncs complexa de transformacions, i la música no deixa de ser també una esponja que succiona les coses, les transforma i les desenvolupa així amb unes respostes moltes vegades doncs boniques, i en aquest cas ja he tingut la sort d'escoltar aquest projecte i sincerament els puc dir al 100% en que és excel·lent, agradable i bueno, i amb una sonoritat poques vegades escoltades, no? O sentides, no? O transformades, diguem, no?
Ens animarem a venir a Torre d'en Barra a escoltar aquest projecte i a veure l'Altafulla.
Altafulla, Marina.
Ai, perdoneu.
Altafulla.
Sí, sí, sí. Bueno, estem a prop de Torre d'en Barra, però seria que Altafulla, sí, sí.
L'Altafulla, perdoneu, Altafulla.
Sí, no passa res. Sí,
ens animarem a venir i esperem que el Marc també ho faci i ens ho expliqui tot.
Ah, estupendo. Doncs esteu convidats i és una decisió que excel·lent.
Moltes gràcies, Toni Pla, director de l'Altafulles.
A vosaltres.
I gràcies a tu també, Marc.
Gràcies, Marina.
L'estiu sona al carrer Major.
Avui parlem d'un festival de música que és molt jove. De fet, enguany és el segon cop que es fa. Es tracta del Festiuet, un festival de música rock i del territori que realitza el Polígon de Valls. Dura dos dies, un cap de setmana a l'agost. Aquest any s'iniciarà el 10 d'agost i acabarà el 12. Compta amb una zona d'acampades i presumeix de ser el primer festival català de música que compta amb una piscina inflable i pista de voleibol platja en el mateix recinte. L'any del seu naixement, el 2017, s'ha de dir que va tenir bastant d'èxit. De fet, unes 3.000 persones van passar per recinte on es van fer els concerts i van poder gaudir d'artistes com Boycott, Riot Propaganda, Itacaman, Papet i Marieta o Smoking Souls, entre d'altres. A banda de poder escoltar música, també hi té incidència la cultura catalana, com no podia ser d'una altra manera. Al quilòmetre zero dels castells hi va tenir lloc una diada castellera en el marc d'aquest festival amb els Xicots de Vilafranca i la Colla Vella Xiquets de Valls. Enguany el cartell d'aquest festival hi podrem trobar noms destacats com Doctor Prats, Roba Estesa, La Moda, Green Valley, Vendetta, Xavi Sarrià o Oso. Trencarem cadenes, tamarem el gel, tombarem fronteres, serem lliures. Trencarem cadenes, tamarem el gel, tombarem.
Toni, tu te'n recordes de quan vas fer els 10 anys? Jo tampoc me'n recordo, però anem a Reus perquè allí estan de celebració.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, tu te'n recordes de quan vas fer els 10 anys?
De quan vaig fer els 10 anys? Doncs diria que no.
I qui fa... sí. Jo tampoc, ara ho estàvem comentant amb el Toni, no ens en recordem ja de quan vam fer els 10 anys. Ens queda una miqueta lluny. Però qui fa els 10 anys aquí a Reus?
Doncs qui fa avui no, els va fer a l'abril els 10 anys, però amb qui parlarem avui és amb el director de reusdigital.cat, el Marià Arbonès, que el tenim aquí a l'estudi. Ja, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Bé, Marià, 10 anys, es diu ràpid en un digital, però déu-n'hi-do, no aguantar-los. Quina valoració en fas d'aquests anys?
Positiva. Han estat uns 10 anys realment molt, molt intensos d'una aplicació d'un tipus de periodisme que ja t'obliga doncs, a estar amb aquest ritme, però la valoració, diguéssim, de dir, escolta'm, resultat d'aquesta experiència doncs, molt, molt positiva.
Un ritme, ara ho deies, quin és aquest ritme d'un digital comparat amb la premsa escrita?
Obliga d'això, obliga doncs, a imposar-te un ritme molt més intens que altre tipus de premsa, no? Perquè d'alguna forma està lligat amb aquesta immediatesa. Per exemple, doncs, en un digital certes informacions han d'estar publicades abans de ser publicades el dia següent per la premsa de paper, no? Sinó d'alguna forma hi ha qui comets una mena d'errada. No? Aquesta és una de les impressions que t'obliguen o de les circumstàncies que t'obliguen doncs, a treballar amb aquesta intensitat. De totes formes, cal treballar amb intensitat, però cal també doncs, aplicar una sèrie de coses que no han de caure, diguéssim, amb el periodisme fàcil, no? O sigui, sí que publicar de pressa la notícia, doncs, perquè el lector doncs, en tingui coneixement, però que aquesta notícia estigui ben treballada.
Aquestes ràpides informatives segurament no és la mateixa ara que fa 10 anys, el digital sobretot jo crec que inclús ha evolucionat més que el paper. Com ha evolucionat també Reus Digital amb aquest boom de la premsa digital?
Sobretot en implantació. Nosaltres vam ser dels pioners, tot i així a Reus hi havia ja una experiència que cal recordar, una experiència especialitzada en el tema de l'esport, en Reus 24, i el diari de Tarragona també tenia el seu suport en digital, però no era el diari de Tarragona doncs, en aquells moments no apostava molt pel tema digital, pel tema de la premsa per internet, i la seva aposta era, i encara és, no? És sobretot el paper. Per tant, nosaltres vam obrir una finestra nova que després s'han anat afegint altres digitals, no? Però crec que aquest fet que abans te comentava, doncs, apostar pel periodisme, abans del periodisme digital, el periodisme, no caure doncs, en cultura de clic i certes accions que alterin aquest treball doncs, ha fet que ara per ara digital sigui doncs, un mitjà digital de referència al territori.
Bon dia, Marià.
Bon dia.
L'Arnau m'ha explicat que enguany no pareu de fer activitats per celebrar aquests 10 anys.
Sí, perquè doncs, creiem que 10 anys és un aniversari emblemàtic, no? I per tant, des del gener fins al finals d'any doncs, estem organitzant tota una sèrie d'actes de música, de cultura, presentacions de llibre, festes musicals, etc.
Què heu fet fins ara?
Sí, això anava a preguntar.
Mira, doncs, des de la presentació del llibre de Floyd de gener 5, passant per una taula rodona amb Laura Rossell, la periodista de Preguntes Freqüents, amb Esteve Giral, parlant sobre la joventut i el periodisme, teatre a càrrec de la companyia Entrellaçats, una xerrada sobre el nostre mitjà, sobre Reus Digital, també doncs, vam fer una festa de la música dels anys 80, de la bona música dels anys 80 a càrrec de locutors de ràdio de la nova ràdio i també, entre altres, hem presentat el llibre Gran Hotel Reus Continental de l'escriptor Jordi Cervera.
I ara quines activitats us queden per fer?
Doncs estem treballant perquè Antoni Bassas vingui a Falset el pròxim setembre per presentar el seu llibre. Estem treballant, bueno, ja està acordat un concert a finals d'any a càrrec del gran músic portuguès en Rodrigo Leao aquí al Teatre Fortuny. Després també alguna actuació que també volem portar cap a Falset. Falset perquè a més de ser una capital d'una comarca que nosaltres estem treballant informativament, doncs tinc el gran plaer de viure amb aquella bonica població, i coses que doncs no podem fer aquí a Reus, doncs les emplacem doncs a Falset i altres municipis també del territori.
Maria, ara mateix, ja ho has apuntat abans alguns trets de l'estat actual del periodisme i concretament del digital, però en un moment com l'actual que hi ha tanta competència, com ho fas per diferenciar-te dels altres?
Bé, sobretot configurar el territori que has de treballar. O sigui, nosaltres apostem per aquesta comunicació de proximitat, comunicació de premsa digital de proximitat, i per tant doncs, una de les de les coses que treballem i que tenim molt en compte és de mirar Reus, per exemple, i tota aquesta àrea d'influència de Reus, no? Pugui ser doncs el Baix Camp i també doncs el Camp de Tarragona, també doncs informem de Tarragona. És a dir, una de les coses importants a l'hora de configurar un mitjà digital és el territori i és la proximitat, aquest caràcter proximitat. I l'altra, que també he parlat abans, és a treballar, a apostar, tot i aquest caràcter d'immediatesa, aquesta forma ràpida i intensa que has de treballar al món del periodisme digital, has d'apostar doncs pel bon treball. Jo sempre, bueno, i més persones que estan en aquest món, doncs creiem de que l'audiència no és tonta, no? I està apostant, ja no apostarà, sinó està apostant per les propostes de premsa digital que apunten doncs cap al bon treball, no?
En alguns moments s'ha dit que a través de la premsa digital hi arribarà un punt que no tot pot ser gratuït. Vosaltres ho veieu així?
Correcte, perquè doncs la publicitat té un límit, no? O sigui, la publicitat dona per molt, però tot i així doncs té un límit i has d'apostar per altres formes d'ingressos, no? Nosaltres no farem, no implantarem el fer pagar pels continguts, això que s'anomenen els continguts prèmiums, sinó que buscarem doncs altres formes. Una d'aquestes formes és sensibilitzar els nostres lectors o subscriptors, que en tenim uns 2.000, perquè paguin una petita quantitat d'un o dos euros al mes. Això ho farem ara cap a la tardor, que bueno, d'alguna forma doncs contribuiran als ingressos periòdics de cada mes de la casa.
Gràcies, Maria Arbonès, director del Reus Digitals, per venir aquí al carrer Major i explicar-nos aquests 10 anys de vida. Moltes felicitats per la part que us toca i llarga vida al Reus Digital.
Gràcies a vosaltres. Fins sempre.
Vagi bé. Adeu, Arnau. Gràcies a tu també.
Fins ara, Marina.
Així arribem gairebé a les 11 del matí. Fem una petita pausa i tornem amb moltes més propostes.